Els migdies de Cope Menorca comencem un nou programa, El Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès una setmana més, en Marc Florit, na Sònia Febrer, na Neus Pons, Antoni Pullana i nas controla Antoni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana amb la finalitat de contemplar el que viu la nostra església menorquina.
Aquesta setmana destacam la Jornada Mundial dels Pobres, que celebrava aquest diumenge. Una jornada per compartir i viure junts i per recordar que els cristians, com a part essencial de l'església, hem d'ajudar i acompanyar a cada persona que es troba en dificultat.
A la sessió d'entrevistes xerram avui amb n'Ariadna Blanco, delegada d'ajuda a l'Església Necessitada de Catalunya i Balears, que ens explica la situació dels cristians a Síria.
Comencem, idò, l'Evangeli d'aquesta setmana.
En aquell temps, alguns parlaven del temple, fent notar les seves pedres magnífiques i les ofrenes que el decoraven. Jesús digué: «Açò que veis, vindran dies que tot serà destruït. No quedarà pedra damunt pedra». Llavors li demanaren: «Mestre, quan serà açò i quin senyal anunciarà que està a punt de succeir?» Jesús respongué: «Estigueu alerta, no us deixeu enganar, perquè vindran molts que s'apropiaran del meu nom. Sereu traïts fins i tot pels pares, pels germans, parents i amics. Em mataran algun de vosaltres i sereu odiats de tothom pel fet de dur el meu nom. Però no es perdrà ni un dels vostres cabells. Sofrint en constància, us guanyareu per sempre la vostra vida».
Tot passa. Els éssers humans busquem seguretats. Tanmateix, Jesús ens fa adonar que tot passa i que sovint posam la nostra confiança en coses inestables i caduques. Ell no vol espantar-nos. Tot el contrari, ens vol animar a viure esperançats en qualsevol circumstància. Dipositar les esperances en realitats fugisseres és causa de desesperança. El fonament de l'esperança cristiana és Déu mateix, Senyor de la història. Cada moment històric té misèries i grandeses. També nosaltres estem immersos en un moment de tensions socials i polítiques. Jesús ens vol fer entendre que els moments difícils no són simplement una maledicció o una fatalitat, sinó l'ocasió per donar testimoni de la fe i l'esperança que ens mouen.
Escoltarem ara el segon dels comentaris de sobre Crist viu que ens fa arribar la religiosa de la Consolació de Ciutadella, Anna Cristina Martí, titulat «Joven, a ti te digo, levántate».
El Papa Francisco nos recuerda que, en una época en que los jóvenes contaban poco, la palabra de Dios muestra cómo Él sale a su encuentro, los mira con otros ojos, no se fija en las apariencias, sino que mira al corazón. Dios apuesta por los jóvenes. Hoy sale a tu encuentro y te espera. Jesús quiere darnos un corazón joven a todos. A Jesús no le gusta que los adultos miren con desprecio a los más jóvenes o los mantengan a su servicio de una manera despótica. Dejemos atrás el hombre viejo para revestirnos del hombre joven, de misericordia, bondad, humildad y paciencia. Sin duda, la verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar. A los jóvenes hay que tratarlos como hermanos. Con los ancianos, tengamos un profundo respeto, porque albergan la experiencia, han probado los éxitos y los fracasos, las alegrías y las angustias de la vida, las ilusiones y los desencantos, y en el silencio de su corazón, guardan historias que nos pueden ayudar a no equivocarnos ni engañarnos. Tú, que eres joven, no puedes estar desanimado. Sueña cosas grandes, busca horizontes amplios, atrévete a más. Intenta comerte el mundo, sé capaz de aceptar propuestas desafiantes y aportar lo mejor de ti para construir algo mejor. No te dejes robar la esperanza, que nadie menosprecie tu juventud. No te arrepientas de gastar la propia juventud en ser bueno, en abrir el corazón al Señor, en vivir de otra manera. Jesús te dice, joven, a ti te digo, levántate.
A la secció musical, aquest divendres escoltam la cançó Déu de la vida.
Volem fer d'aquesta terra una llar per a tothom. Quan recuperem la vida hi ha coratge, hi ha cançó. Allí sentim que es troba Jesús de Natzaret. Camina amb el seu poble, el nostre Déu. On hi hagi contravida, parlem clar i denunciem. Generem nova esperança fent la seva voluntat, portant com feu Maria la paraula escrita al cor. Sorgirà nova vida de debò. Déu de la vida, la força i la valor, els nostres gestos parlin llenguatge d'amor.
Ara, a continuació, escoltarem l'entrevista que vam fer amb Ariadna Blanco sobre l'ajuda a l'Església perseguida a Síria. Molt bon dia. Avui, a l'entrevista que tenim setmanalment, tenim Faima Distància, amb una senyora que ja diverses vegades ha estat aquí a Menorca, de fet, és mig menorquina, té vinculació familiar, i ella és responsable d'ajuda a l'Església necessitada d'aquí de Balears. Ella fa aquesta divulgació i arriba a molta gent de tant de conèixer les situacions que viuen moltes persones. Estem parlant d'Ariadna Blanco Florit. Hola, Ariadna, què tal?
Què tal, com estem? Moltes gràcies per convidar-me.
Mira, sabem que faràs aquest dia unes xerrades aquí a Menorca, sí, sobre la situació de Síria. Què podien dir així ràpidament? Com està Síria en aquest moment?
Mira, el primer que hem de dir és que la guerra encara no ha acabat, o sigui, és un país que està en guerra, i et donaré unes xifres que són molt il·lustratives. O sigui, Síria abans de la guerra tenia 24 milions d'habitants i ara només en queden 18. Hi ha més d'un milió de nens orfes. Hi ha 13 milions de persones que estan patint necessitats de desnutrició, pràcticament. Hi ha un milió de persones amputades i 12 milions de persones que han perdut la seva casa. No tenen res, no tenen on anar-hi. Està el país absolutament destrossat. Però hi ha esperança, perquè, doncs, entre altres institucions, doncs, ajuda a l'Església necessitada, ha estat allà acompanyant a la població durant tots aquests anys de guerra. Des del 2011 hem fet més de 700 projectes d'ajuda d'emergència i també d'ajuda pastoral.
Per tant, la situació en aquest moment, la guerra està calmada o segueixen encara en destrucció?
Segueixen en destrucció i, a més, a tot el que és al nord, en la zona d'Idlib, encara hi queden uns 15.000 rebels. Després, o sigui, rebels, entre ells molts són excombatents del grup terrorista ISIS, i estan havent també atacs en diferents ciutats, amb cotxes bomba i sempre amb la por de que algun artefacte, d'atemptats o de que algun artefacte exploti. Quasi tots els edificis estan absolutament derruïts, o sigui, són com edificis fantasma, només són ferros. I molts d'aquests edificis, a més, estan sense netejar. O sigui que és possible que hi hagi un artefacte explosiu a dintre, perquè quan l'ISIS es va retirar, no es va retirar tranquil·lament, vull dir, va deixar bombes dintre dels edificis perquè sabia que la gent aniria a recuperar les seves cases i per fer el més mal possible. O sigui que encara s'ha de netejar de mines, per així dir-ho.
I per tant, la població com viu aquesta situació en aquest moment?
A veure, amb molta angoixa. També al nord de Síria està ara mateix també, no, amb la situació dels kurdos i Turquia hi ha un conflicte. O sigui, la població està amb molta angoixa, a més que no hi ha diners per l'embargo. Es pot menjar, però no hi ha diners, no hi ha doblers, i està la població en una situació molt, molt precària, sense casa, sense estudi, o sigui, els joves no han pogut reprendre els seus estudis, més d'un terç de les escoles han sigut destruïdes, els hospitals tampoc funcionen amb normalitat, també un 50% dels hospitals absolutament destruïts, i després la gent no té feina, i el que té feina, bueno, doncs no, els diners, ara mateix, abans alguns hi anaven al Líban i treien diners, i ara no poden ni fer això. O sigui, estan en una situació però de molta precarietat.
I per tant, els habitants d'allà segueixen emigrant, segueixen fugint d'allà, d'aquella zona, o en un moment estan més estables?
O sigui, en aquest sentit sí que és veritat que estan els joves, o sigui, no hi ha... O sigui, homes joves queden molt pocs, perquè molts estan a l'exèrcit o han fugit per no estar a l'exèrcit. I aleshores aquests sí que els homes joves que queden quasi tots volen fugir per estudiar, per tindre un futur, però moltes famílies estan retornant per recuperar el que queda de la seva casa.
O sigui que molts dels que havien marxat tornen en aquest moment.
No puc dir molts, però alguns.
O sigui, s'ha separat el fugir d'allà i alguns tornen.
Sí, sobretot els que estan en els països com més limítrofes, no? Com en Jordània, en el Líban, o sigui, estan tornant per recuperar. Nosaltres també hem fet un projecte molt gran d'ajuda, de reconstrucció de casa, perquè els cristians puguin recuperar la seva casa, o sigui, els ajudem a reconstruir-la, i a més autoempleem a la família. O sigui, és la pròpia família la que reconstrueix la casa, de manera que també percep un petit salari per la feina que fa, i tindre un sostre damunt del teu cap, doncs et dona una certa seguretat, una certa dignitat i un cert futur, no? Una esperança de futur. I per això és molt important. La reconstrucció de cases i esglésies per nosaltres és com prioritari, perquè l'església també és un llum, o sigui, és un far per ells.
Sí.
I és un... I els hi dona... Saber que l'església està allà i que no han marxat, doncs els hi dona molta seguretat i esperança.
Exacte, sí, ja dius que l'església no ha marxat, per tant, què podem dir la situació dels cristians que es troben allà a Síria en aquest moment?
Bueno,
ja deies
jo...
que no havien marxat, que sí, hi estaven, però tenen llibertat per poder viure com a cristians.
O sigui, ara mateix jo crec que sí. O sigui, de fet, els atacs quasi tots venien per dels grups terroristes, que han fet barbaritats, no només els cristians, i ara mateix estan en una situació, a més de... Jo em vaig trobar que les esglésies estaven plenes, i em trobava la gent que em deia, és que l'església és casa meva, és la meva casa, aquí m'acolleixen, aquí m'escolten, aquí m'han ajudat, em donen esperança, aquí mai, em deien, mai ens hem sentit abandonats per Déu. I tenen una fortalesa, estan tristos tots,
sí,
però perdonen.
Això és molt evangèlic. I a partir d'aquí, per tant, què esteu fent a l'ajuda de l'Església necessitada en aquests moments cap a aquesta bona gent de Síria?
Doncs nosaltres el que estem fent és continuar, per exemple, amb el projecte d'ajuda d'emergència, que es dona de menjar mensual a totes les famílies que ho demanen. Això és per menjar bàsic, doncs llet pels nadons, arròs, oli, o sigui, menjar bàsic de subsistència. Després estem fent aquest projecte, que és un projecte molt gran, de reconstrucció de cases i d'esglésies. Després també tenim manteniment dels sacerdots, perquè els sacerdots tampoc han fugit, i molts tenien visat per anar-se als Estats Units o al Canadà i s'han quedat allà. I estan allà acompanyant a la població, impartint els sacraments, i també estem fent projectes de pastoral i també d'atenció psicològica, perquè els nens estan absolutament traumatitzats, i moltes persones grans també, i se'ls fa un acompanyament psicològic i espiritual perquè puguin sortir endavant. I bueno, tenim més de 700 projectes fets en aquests anys. També estem proporcionant materials als hospitals, moltes coses, la veritat.
I aquests dies que estaràs aquí a Menorca visitant la nostra illa, hauràs fet diverses xerrades, faràs dues xerrades, per
sí.
tant, demanaràs alguna col·laboració. Què podem
sí,
fer des de Menorca?
Sí, sí, sí.
Què podem fer?
El primer, l'oració, o sigui, lo primer, i això ho agraeixo moltíssim, i de fet jo em vaig portar, quan vaig anar a Síria, vaig portar la Mare de Déu del Toro. Que,
me'n recordo aquella foto, sí.
Sí, que era un signe sí. no, de fraternitat i de solidaritat, i això ho agraeixo molt, sapiguem que la gent, d'Occident se'n recorda d'ells, que estan pregant per ells, o sigui, doncs, es senten doncs, molt, molt agraïts i, bueno, i estem en comunió amb ells, no? Units com germans. Això és el primer. I el segon és que l'oració que vagi acompanyada de la caritat. I que només amb 25 euros al mes, per exemple, ens poden ajudar a la reconstrucció d'una església o de la casa d'una d'aquestes famílies. Amb 5 euros podem comprar llet per tot un mes pels nens que, no, que necessiten aquest aliment, no?, bàsic. Vull dir, amb poc es pot,
pot fer molt.
I sí, i a més amb la garantia de que està l'església darrere, que durant tots aquests anys, o sigui, no ha deixat d'acompanyar a tota aquesta gent i que a més els està donant esperança.
Molt bé, Ariadna Blanco Florit, que estàs treballant en els projectes de una mica d'ajuda a l'Església Necessitada com a responsable de Catalunya i Balears. Moltes gràcies pel teu testimoni i fins una altra ocasió.
Moltíssimes gràcies, molt agraïda.
Seguim ara escoltant la cançó Només en tu.
No hi ha ningú amb qui plorar, i quan la por ens torna dèbils, tu m'acarones les llàgrimes. En el silenci tu vens i em parles, enmig l'angoixa tu em dones pa. Si tot s'acaba, tu ets el principi i dones ales al meu cant.
I ara, a continuació, els informem de les activitats que s'han duit a terme aquests dies passats a la nostra diòcesi. En primer lloc, la primera formació de l'Escola de Gens de Pastoral que es va celebrar al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
El passat 26 d'octubre es va celebrar la primera sessió de la formació per als agents de pastoral en el Santuari de la Mare de Déu del Toro. Aquesta formació es divideix en tres trimestres, dos de formació general i un tercer de formació específica, i va dirigida especialment als catequistes, el personal i voluntaris de Càritas i els joves. El tema que es va tractar en aquest primer col·loqui a càrrec de Joan Mercadal va ser creure en Déu, en qui i en què creïm els cristians, amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement de Déu a través de les Sagrades Escritures i així aprendre a explicar les nostres creences i fer arribar la paraula de Déu als més joves, a les nostres famílies i a la societat. La segona formació, que tindrà lloc el proper 30 de novembre, es centrarà en la professió de fe de l'Església, que està representada en els símbols i els credos.
A continuació els informem sobre la pregària ecumènica que es va celebrar el passat dissabte a Mó per commemorar l'aniversari de la doctrina de la justificació de la fe.
El dissabte passat, a les 12 del migdia, a l'Església de la Comunitat Evangèlica de Maó, es van reunir un gran nombre de persones de les tres confessions presents a la nostra illa, l'anglicana, l'evangèlica i la catòlica, per celebrar el 20 aniversari de la doctrina de la justificació de la fe, un acord signat el 31 d'octubre de 1999. L'acte va comptar amb la presència del senyor bisbe de Menorca, Francesc, així com del pastor evangèlic senyor Josué i del pare anglicà senyor Paul. L'oració va consistir en una salutació trinitària, amb la lectura de parts del manifest subscrit per les tres confessions organitzadores, un salm resat per tots els presents i la intervenció de cada un dels pastors participants. També es va escoltar un himne, interpretat amb la col·laboració de tres músics de l'Església Evangèlica, i es va acabar la celebració amb unes oracions, resant el Pare Nostre i amb la benedicció final. Després hi va haver un moment d'intercanvi de salutacions per reforçar els llaços personals entre tots. La pròxima cita serà el proper mes de gener, amb la setmana de pregària per la unitat dels cristians.
Per acabar, els hi parlam d'una iniciativa en diferents activitats del Secretariat Diocesà d'Infància i Joventut per promoure la participació dels més joves.
El Secretariat Diocesà d'Infància i Joventut ha organitzat diferents activitats per animar la participació dels més joves de la nostra diòcesi. Amb el lema «Vine a caminar amb nosaltres», es proposen uns dies per conviure, compartir experiències junts en moments de reflexió cristiana. La primera activitat és una ruta per al Camí de Cavalls. La primera etapa es durà a terme el dissabte 23 de novembre, des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, i es caminarà des de la Mesquida fins al Grau. Les dues següents etapes es realitzaran al febrer i al maig. D'altra banda, es proposa als nostres joves fer el Camí de Santiago, amb el mateix sentit cristià de conviure i compartir junts. La primera part del viatge es realitzarà entre el 17 i 23 d'agost de 2020, caminant el trajecte des de Pontferrada fins a Sàrria. Les dues activitats estan obertes a la participació de tots els joves a partir de 15 anys. La inscripció està oberta fins al 15 de desembre de 2019. Els joves interessats trobaran més informació a la web del Bisbat de Menorca i en el nostre full dominical.
I ara posam a la seva disposició l'agenda de que propers dies escoltin i apuntin. Primer de tot, una activitat sobre pastoral obrera.
Avui divendres, a les 7:30 del capvespre, conferència sobre el paper dels cristians en l'actualitat, a càrrec de mossèn Pepe Rodado, director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera, a la sala d'actes del Seminari Diocesà de Menorca, a Ciutadella.
També una conferència sobre la situació a Síria.
També avui, a les 8 del capvespre, conferència a càrrec de Ariadna Blanco, delegada d'ajuda a l'Església Necessitada de Catalunya i Balears, sobre la situació dels cristians a Síria, a l'Església Santa Eulàlia, a Ló.
Jornada Mundial dels Pobres.
Aquest dissabte, a partir de les 10 del matí, trobada de fraternitat amb el bisbe Francesc, amb motiu de la Jornada Mundial dels Pobres, a l'Escola de Sant Francesc d'Assís de Ferreries. Es duran a terme diferents activitats fins a les 2, com la presentació de la jornada, un berenar de germanor, una visita cultural i una pregària interreligiosa.
I de nou, la conferència sobre Síria.
I dissabte cap vespre, a les 6:45, la conferència de Ariadna Blanco es celebra de nou, en aquest cas, a la parròquia de Sant Esteve a Ciutadella.
Presentació del projecte d'acollida de famílies.
El proper divendres 20 de novembre, a les 8:30 del capvespre, a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret a Ciutadella, es durà a terme una reunió informativa oberta a tothom sobre l'acollida familiar de menors i participarà la consellera Bàrbara Anglada.
El Secretariat Diocesà d'Infància i Joventut proposa diferents activitats.
El Secretariat Diocesà d'Infància i Joventut organitza una ruta jove per al Camí de Cavalls per a tots els joves a partir de 15 anys. La primera etapa es durà a terme el proper dissabte 23 de novembre. Els joves interessats trobaran més informació a la web del Bisbat de Menorca i en la full dominical d'aquesta setmana.
Fins aquí el programa d'avui. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Molt bon cap de setmana a tots.
Fins el divendres que ve.
Adeu.